mirem els indicadors de la pandèmia, hi ha dues coses que són fets. Primer, estem ara mateix molt millor que la majoria d'Europa, perquè el centre i l'est del continent tenen situacions pandèmiques complexes, molt més que Catalunya. I hi ha indicadors que estan empitjorant a Catalunya, això sí. Però, de moment, res exagerat. Roger Paredes, cap de l'àrea de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
A veure, anem a pams. Important aquest indicador de les UCIs perquè el Comitè Científic Assessor del Govern ha fixat que a partir dels 100 ingressats crítics es proposi l'extensió del passaport Covid en activitats com la restauració o els gimnasos. El Departament de Salut ha mostrat compromís amb aquesta idea. Arribarem als 100 ingressats a les UCIs les properes setmanes a Catalunya?
La veritat és que no ho sabem. En aquests moments tenim, tu ho has dit molt bé, els números són molt millors que la resta d'Europa. Hi ha un canvi de tendència, però continuen sent uns números molt, molt bons. Sí que s'espera que hi haurà un increment de casos, un increment de diagnòstics, sobretot seria amb persones no hospitalitzades, i el que ens quedarà a veure és quin... Sabem que si pugen moltíssim, doncs un percentatge petit de tots aquests casos acaba traduint-se en hospitalitzacions, i sincerament ens caldrà... No ho sabem, perquè estem en un equilibri, estem en una situació de nivells molt alts de vacunació, més d'un 85% de la població major de 12 anys està vacunada, i això és molt diferent de la resta de països, per exemple, és molt més que Alemanya. Però sí que hi ha models que ens indiquen que podrien incrementar-se les hospitalitzacions i estem una mica a l'expectativa.
Mm. Per què hi ha zones d'Europa, especialment al centre o a l'est, que estan tan pitjor que Catalunya? És com a conseqüència de la vacunació?
Hi ha dos factors. Una clarament és la vacunació. La relació amb els nivells de vacunació poblacional és directa. Alemanya, per exemple, té taxes de vacunació més baixes que les nostres. Però segurament tampoc és l'únic factor. Per exemple, Irlanda té taxes de vacunació similars a les nostres, inclús una miqueta superiors. Ara, en aquests moments, tenen més casos. És a dir, és una combinació de les vacunes i també del fet, segurament, que nosaltres, de moment, estem mantenint bastantes mascaretes a interiors en general. Si bé hi ha algunes situacions, segurament, en algunes discoteques o en alguns llocs on això potser segurament no es compleix. Però, en general, hem mantingut mesures i penso que s'ha fet molt millor en aquests moments del nostre entorn que, per exemple, Anglaterra, no? Uh-huh. Quan anàvem baixant tots dos, ells van decidir fer el Freedom Day, obrir, i aleshores van mantenir amb taxes de noves infeccions molt elevades, i això es va acumulant, i al final, si ho deixes obert durant molt de temps, si deixes que hi hagi molts casos durant molt de temps, acaba traduint-se en hospitalitzacions i, desafortunadament, en morts. També val a dir que hi haurà grups que encara no estan vacunats. I la majoria de persones que tindrem hospitalitzades són els que no estan vacunats.
Escolta'm, i a Catalunya podem dir que tenim immunitat de grup ara mateix?
No, és un concepte que no... La immunitat de grup és un concepte molt concret que deriva del fet que a partir d'uns nivells de vacunació el virus deixa de circular. Això no passarà amb el SARS-CoV-2, el virus de la Covid. Sabem que continuarà circulant. És molt probable que anem, diguem, al llarg de la nostra vida ens anem contagiant diverses vegades, perquè el virus circularà, perquè és un virus que es transmet molt més, és a dir, hauríem de tenir més d'un 97% de la gent vacunada, segurament, i això serà impossible a la pràctica. Però el que sí que podem fer és, el que diríem més aviat, és un control funcional, que a la pràctica el que vol dir és que tu podries anar tenint, doncs, si estàs vacunat, podries anar tenint episodis com de grip o de constipat, però que no serien greus. I això faria que la càrrega tant humana com el sistema sanitari fos molt, molt menor.
Uh-huh. Avui al suplement volíem saludar el Roger Paredes, entre altres coses, perquè s'ha anat publicant aquests dies, especialment també des del Regne Unit, que més enllà de les vacunes van apareixent notícies sobre medicaments per quan ens haurem infectat, no? És a dir, per frenar l'evolució de la pandèmia. Quina mena de medicaments són? Que és una pastilla que quan t'infectes te la prens com pot ser un paracetamol, però en aquest cas per combatre la Covid, i com s'aplicaran aquests tractaments i si realment això arribarà a casa nostra de manera immediata o no?
Sí, mira, doncs hi ha un arsenal de fàrmacs. Nosaltres hem estat investigant des del començament, hi ha diferents tipus de fàrmacs. Uns d'ells són fàrmacs que s'administren per via endovenosa, altres s'administren per via oral. Els de via endovenosa inclouen anticossos monoclonals i també remdesivir, que és un antiviral que fem servir als hospitals i que amb un treball que hem fet nosaltres i que properament es publicarà al New England Journal of Medicine, es veu que hi ha una reducció d'hospitalitzacions en un 87%. Sempre, per això, com que això s'hauria de donar a persones que no estan hospitalitzades, tot el que sigui administració per via endovenosa, via intramuscular, és molt més complicat que la via oral. Via oral serien unes píndoles que tu prendries doncs, durant 3 o 5 dies i aleshores evitaries aquesta progressió. De moment, ja tenim resultats de dues d'elles, que és una és el molnupiravir, que és una pastilla de Merck, i després una altra que es diu Paxlovid, que va sortir fa 2 dies, que és de Pfizer. Nosaltres hem tingut la sort d'estar involucrats en els dos assajos. I totes dues disminueixen aquesta probabilitat d'ingressos. Aleshores, quina és la població? Doncs s'ha de dir que l'amplíssima majoria, pràcticament tots aquests estudis s'han fet en població no vacunada. Per tant, caldrà veure quin és el benefici, diguem-ne, relatiu.
Hem perdut el...
Perdó, la vacuna ja per si disminueix les hospitalitzacions. Per tant, a dia d'avui serien fàrmacs que tindrien sentit, segur, en persones no vacunades i segurament també en persones d'alt risc. És a dir, persones que, malgrat haver-se vacunat, no desenvolupen una bona resposta, per exemple, persones immunodeprimides. A Anglaterra també s'ha aprovat per persones grans i persones amb alguns altres factors de risc. Aquí és on hi haurà la discussió exactament què és el que diem població de risc. Però jo penso que sí que arribarà.
Però, és a dir, ens donaran una pastilla a aquest tipus de població de risc, que dius, eh? Vull dir que el metge t'acabarà receptant una pastilla si t'infectes de Covid, eh?
És una opció, sí.
En què consisteix aquest tractament? Perquè, és a dir, no sé si aquí és un antiinflamatori, si és un...
És un antiviral. Sí, són antivirals. Són fàrmacs que inhibeixen el virus. Molnupiravir, per exemple, el que fa és l'introduir mutacions en el genoma del virus i fa que aquest virus, diguem-ne, es mori. El de Pfizer és un inhibidor de la proteasa, que és un enzim, és una molècula concreta que necessita el virus per multiplicar-se. El que fa és frenar la multiplicació del virus. S'han de donar en fases inicials de la malaltia i seran per persones d'alt risc. I, malgrat tot, serà una capa més de protecció. Mai vindran a substituir les vacunes. El millor que hi ha és la vacuna. A més, és el més barat. La vacuna no, és un, el cost és baixíssim i és la vacuna que et fa és prevenir les complicacions. Però, si malgrat tot t'has infectat i tens altres probabilitats d'acabar sent hospitalitzat, aquestes medicacions et reduirien molt aquesta possibilitat.
Mira, Salut acaba d'actualitzar dades. L'RT baixa a 1.13, el risc de rebrot puja a 62.
Sí.
5 ingressats més.
Són bons números.
Sí, són bons números. 5 ingressats més, cap mort i 5 crítics menys a l'UCI. Roger Paredes, cap de l'àrea de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Gràcies per atendre'ns aquest matí de diumenge.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.